Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i quatre minuts del migdia d'aquest dimarts 18 d'abril del 2023. Obrim les portes d'aquest segon Hotel Suís de la setmana. Com ha de ser la influència de Pau Víctor en aquest centre d'esport Sabadell? Perquè d'un partit en què va enviar una pilota al pal i va fallar un mama, estiguem parlant d'una de les seves millors actuacions, si no la millor, amb la samarreta arlequinada. Com diem, la incidència del punta santcugatenc en aquest equip és total, un jugador 360 graus, com va dir Miqui Lladó, el tècnic en roda de premsa. Només, i amb totes les cometes del món, va necessitar un penal i una falta provocades, una recuperació i una assistència al nano de l'Obrador, per on va passar ell mateix fa uns anys, per ficar-se encara més a la butxaca al públic de la nova Creu Alta. Segurament encara no sigui un gran golejador. De fet, fa poc l'ha avançat el Pichichi, Cristian Herrera, però és un futbolista molt i molt i molt complet, com poques vegades s'havia vist aquí al Centre d'Esport Sabadell. Lluita, treballa, assisteix, en definitiva, un jugador d'equip, un diamant en brut, que arribarà molt lluny si segueix tocant de peus a terra, que ho farà, i que inevitablement també ens posa una mica tristos el fet que puguem estar, qui sap, davant dels seus últims 6 partits amb la samarreta arlequinada. Però aquest Pau Víctor és fonamental i serà fonamental per aconseguir la permanència.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui torna la Champions. Es resolen les dues primeres eliminatòries de quarts de final a les 9, Chelsea-Real Madrid, amb el 2-0 de l'anada pels blancs, i Napoli-Milan amb un gol d'avantatge pels rossoneri. També avui, a 4:45, el Freiking Granollers visita la pista del Flensburg alemany en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa EHF. Recordem que els d'Antonio Rama van perdre d'un al Palau d'Esports la setmana passada. El Jumbo-Visma ha anunciat la renovació del ciclista danès i el actual vencedor del Tour de França, Jonas Vingegaard, fins l'any 2027. I a l'NBA, els Kings i els Sixers han situat el 2-0 a casa en les seves eliminatòries de primera ronda dels play-offs. L'equip de Sacramento ha superat els Warriors per 114-106, mentre que els Philadelphia 76ers, com diem, han fet el mateix amb els Nets per 96-84. I el menú d'avui aquí a casa és aquest.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem una entrevista a fons del Sergi Garcés amb el noi de moda, en Pau Víctor, també el relleu de Conrad García a Paredo San José, el juvenil del Centre d'Esport Sabadell, el comiat de Toni Sánchez, capità del Tibidabo, els Arauts, que serà el rival de l'Oar femení a les fases d'ascens a Or, i en futbol sala l'intercanvi de favors Club Pia a la segona B.
L'actualitat de la primera rep.
De seguida ho desenvolupem. Ahir ho coneixíem al tribuna preferent. Gustavo Siviero ha estat destituït a l'Intercity. Arriba Sandroni. 32 entrenadors destituïts en 32 jornades a la primera federació. Déu-n'hi-do, quina trituradora. I a més, Alberto Fernández, que és candidat a millor gol de la jornada, juntament amb tres faves, des de fora de l'àrea, de Juanmi Callejón, Julen John Guerrero i Sergio Arribas.
De quin partit no estarem pendents?
D'un enfrontament del grup B de la segona divisió grega, a 3:15 comença el partit entre el filial de l'Olympiacos i l'Egaleo.
I a les xarxes socials.
Avui ens fem eco de més rumorologia de Mercato, de Waterpolo. Nona Pérez, com Elena Ruiz, també estaria a prop de signar amb el Sant Andreu, mentre que el masculí de l'Astralpool hauria tancat el retorn del boia Òscar Asensio i també del jove Jan Pérez.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant per partida doble les palistes i bessones del club Montse i Mònica Beis.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Thank you.
Som-hi, 1:08 del migdia d'aquest dimarts 18 d'abril del 2023. Som-hi, anem per feina, que tinc moltes ganes avui d'escoltar Pau Víctor. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Hola, Pau, avui sí?
Sí? Avui sí. Wow. Si vols dir Sergi avui per compensar tu
mateix.
Podria
compensar perquè s'ho mereix.
Que, com diem, avui el protagonista de l'Hotel Suís serà Pau Víctor. Moltes ganes d'escoltar aquesta entrevista amb el noi de moda, que ho dèiem al principi, i de seguida en parlem més a fons, d'un partit en què va xutar una pilota al pal, que va fallar un mama. Estem parlant d'una de les seves millors actuacions aquí a Sabadell.
Sí, sens dubte. O sigui, vam fer molt comentari durant la pròpia transmi i posteriorment en el postpartit, i portem hores parlant-ne del tema. Serà curiós, perquè segurament no sortirà enlloc reflectit, més enllà d'allò dels big data, d'això que ara controla moviments, participació, incidència, etcètera, però a grosso modo, a l'engròs, no trobarem Pau Víctor, perquè al final això de les assistències queda molt per a altres esports, però en el món del futbol no es porta tant, i en canvi va ser, si no el millor partit, en el top 3 segur d'una temporada que ja de per si està sent brillant del davanter santcugatenc cedit pel Girona, però és que la lliçó de partit que va donar la classe magistral davant el Castellón va ser d'excel·lent, pràcticament. Ja et dic, només va faltar, per posar-li un pro, només li va faltar la cirereta del gol. La resta la va fer perfecta.
De fet, surt també, no ho he dit al sumari, però apareix també en l'11 del company Rafa Maynez del diari Marca, del grup 2.
Un dia parlarem de com es fan aquests 11s ideals.
Jo tinc una teoria, però no...
Bueno,
no és...
jo tinc l'explicació. Com a mínim, la de per què Pau Víctor surt aquesta setmana en aquest 11 ideal del Centre d'Esports Sabadell, del grup.
Vols fer publicar ara o...?
Bé, a veure, el company no pot agafar i veure tots els partits.
És una pota de la meva teoria.
Doncs
sí.
Ja està, què fa? El que s'havia fet tota la vida. Abans trucaves a un delegat perquè t'expliqués com havia acabat el partit, doncs ara truques a algú perquè t'expliqui qui proposes tu dels que han fet del teu equip, i tu, doncs, li dius un nom. De fet, aquesta setmana...
Surten tres, aquesta setmana.
Explicaven que quan van... La persona en concret, que no puc dir qui és perquè no m'ha donat autorització, li va dir, i Pau Víctor, clar, evidentment, tu ets Rafa Maynez, no has vist el partit, dius, Pau Víctor, no surt aquí enlloc, no? No ha marcat, no ha encaixat o no ha deixat de fer aquest o allò, i li van haver d'explicar, de dir, no, mira, és que ha participat això, ha fet això... I patapam, Pau Víctor a l'11 titular, que s'ho mereix.
I Alberto Fernández, per cert, i Pau Resta.
Correcte.
Són els altres dos companys. I si no, que miri allò, les votacions de l'MVP a Ràdio Sabadell, per agafar una altra referència.
No tots els equips segurament tenen un mitjà, en aquest cas una emissora, que faci això de les votacions.
Bé, de seguida parlem de Pau Víctor. Abans de res, simplement, estat de situació al Centre d'Esports Sabadell. Avui dia calma, dia de descans.
Sí, avui ha tocat descans, aquest dimarts de normalitat, i de fet, demà, que serà dia tornada a la feina, Pau, pels homes de Miqui Lladó, aquest entrenament a Sant Oleguer. El que haurem d'estar molt pendent és del capítol de baixes, del capítol de tocats, de lesionats, per veure com està la plantilla, insistim, després de l'esforç del diumenge. I més enllà de sorpreses, i esperem que no es torci res ja més, si pot ser d'aquí a final de temporada, cal parlar d'on no ens propis, que ja ho van ser molts citats diumenge, gairebé parlar del factor sorpresa, de veure que ni Adán Gurdiel ni Àlex Sala, sobretot, entraven en aquesta convocatòria. El del Bierzo ja el vam veure fent una mica d'entrenament previ al partit, fent algun exercici particular per allà. I a l'espera dels resultats de les proves que se li han fet, sembla que no revestirà massa gravetat, però ho mantenim entre cotons, el tema, a l'espera de, insisteixo. Malauradament, com també fa dies o hores que en parlem, sembla que el tema d'Àlex Sala, per desgràcia, serà bastant més complicat. De fet, ho explicàvem ja el diumenge a la Transmi, i ahir fèiem una miqueta més d'apunt. S'ha estat 4 setmanes sense poder jugar per culpa d'una lesió muscular, i aquesta recaiguda, molt em temo, i sense voler cridar el mal temps, que tant de bo ens equivoquem, Pau, que podria suposar que ja no veiem jugar aquest any, com a mínim, Àlex Sala amb la samarreta del Sabadell, que es pugui perdre els 6 partits que queden encara per acabar la Lliga.
Doncs seria una molt mala notícia, la veritat. Aquesta lesió definitiva de cara al que queda de temporada d'Àlex Sala, si bé és cert que el seu recanvi, ara ho parlava en Pau Resta, doncs està minimitzant l'impacte d'aquesta baixa.
No, sí, amb l'actuació del diumenge, la veritat, és un altre dels que es va doctorar, el de l'Empordà. La veritat, va fer un partit pràcticament rodó. i fins i tot a vegades tens la sensació de dir, home, és que no ha estat molt exigit. No, no, diumenge va estar molt exigit, va tenir feina a l'hora d'anar frenant els diferents homes gol que li anava posant allò, la banqueta d'Albert Roder, anava canviant de davanter referència, fins i tot va acabar jugant amb David Cubillas allà al davant, i Pau Resta, diríem que se'ls va menjar a tots tres, els va assecar per complet en una de les millors actuacions de Pau Resta aquesta temporada. Però tot i així, la baixa d'Àlex Sala, si s'acaba confirmant, és una baixa important pel caràcter, per la qualitat i pel caràcter que li dona Àlex Sala a l'equip.
I abans d'anar amb el tema Pau Víctor, per cert, no sé si vols també fer una petita pinzellada del cas Moja Keita, que ahir de fet ja donaves les explicacions. Bé, diumenge, pels més fidels al Sabadell en Joc, diumenge al Sabadell en Joc ja vam explicar doncs què havia passat. Ahir doncs ho repeties aquí amb el Sergi Parc, ens feia eco al Tribuna Preferent al vespre. Hi ha alguna novetat amb el cas Moja Keita?
No, el mateix que em deia. El club vol portar-ho tot amb ordre disciplinari intern, que ja em sembla bé. És evident que tindrà alguna conseqüència, allò que es diu, segurament econòmica, però, insistim, és de règim intern, per tant, difícil que en sapiguem res, ni tampoc n'hem de fer res, del càstig que li imposin a Moja Keita, però és evident que l'actuació, reiterem, que ja venia del dia del nàstic, però que sobretot es va accentuar aquest passat cap de setmana, perquè ha vingut a enfosquir, afortunadament mínimament, però ha posat aquest punt d'ombra en un diumenge que va ser excel·lent per la parròquia Arlequinada, no passarà o no quedarà en el no-res. Això segur ens deien ja des del club que hi haurà, en aquest cas, toc d'atenció, que es diu en aquests casos, i segurament una sanció interna al jugador africà.
Bé, estarem pendents també a les explicacions que pugui donar en roda de premsa divendres Miqui Lladó, per saber també quins són els plans que té amb l'atacant senegalès del Centre d'Esport Sabadell, i si aquesta sanció doncs pot anar des d'una multa econòmica a fins i tot quedar-se fora de la convocatòria del pròxim partit contra la SDL, vés a saber. Això ho resoldrà.
Són dos temes diferents, Per un costat estaria la sanció del club.
Sí, sí.
I després l'actuació de vessant esportiva, que aquesta ja requereix o recau directament amb Miqui Lladó i el seu estat tècnic. Vull dir que separem les dues coses, perquè el club per un costat i l'equip, perquè ens entenguem, per un altre. Podrien ser totes dues, però poden ser que vagin separades sense cap mena de problema.
I ja que parlem de Miqui Lladó, et sembla que reprenem el fil Pau Víctor, començant escoltant el tècnic santcugatenc pel que deia l'altre dia en roda de premsa de Pau Víctor?
Sí, anem a posar-nos una miqueta en situació. Ens hem de traslladar fins diumenge en el postpartit, en aquesta roda de premsa. Com dèiem, una de les actuacions més brillants de Pau Víctor, de fet, desmenteix-me, Pau, va ser el més valorat per part també de l'afició del Sabadell en Joc i de Ràdio Sabadell. Entre tots els oients, doncs, Pau Víctor va ser el jugador més votat pel seu paper. Aquestes tres presències actives en els gols, provocant el penal, provocant la falta que després Alberto va fotre allà a l'escaire de la porteria del Castellón i fent una assistència magistral perquè Vladis marqués el tercer i definitiu gol en la victòria de diumenge. I per tot plegat, Miqui Lladó es felicitava a l'hora de dir la possibilitat de poder treballar, de poder comptar amb un jugador de la qualitat ara mateix d'aquest davanter, s'ha dit pel Girona.
Quin jugador, Pau Víctor. Pues aquí el tenim amb nosaltres, gràcies a Déu, un jugador que dona tot pels seus companys i per aquest equip, i és un plaer poder entrenar-lo. Li volíem atribuir aquesta faceta golejadora, que la té sens dubte, però Pau Víctor és un futbolista 360 graus, amb moltes més virtuts que la del gol.
63% dels vots ha rebut Pau Víctor a l'MVP.
Amb justícia.
Gairebé dos de cada tres,
Sí, i tot això, insistim, i sembla estrany quan estàs parlant d'un davanter al qual al final el que se li acaba exigint Pau és el gol, però que no marqués contra el Castellón. I, de fet, ens hem hagut de remuntar a finals del mes de gener la visita a Calahorra, que ja queda allunyada, aquell empat a Calahorra, per trobar l'últim gol de Pau Víctor. És a dir, en qualsevol altra circumstància estaríem parlant de què passa amb Pau Víctor,
sequera,
dos mesos llargs que no marca, està negat de cara a gol, però clar, és que jo m'atreviria a dir que des de que no marca, a banda de que hem descobert un Pau Víctor assistent, en aquest sentit, molt més, 360, com deia Miqui Lladó, molt més, és que a sobre diria que ara s'ha convertit encara en més imprescindible per l'atac del Sabadell, en un jugador encara més important, en un jugador encara més determinant pel que fa a l'atac del conjunt arlequinat, i fins i tot apuntava Miqui Lladó en roda de premsa que se li ha tret un punt aquesta responsabilitat que durant molts mesos, durant moltes jornades, pràcticament va recaure en exclusiva en el jugador de Sant Cugat.
El gol és una que li hem hagut d'endosar doncs per falta de gol en altres posicions. Avui Alberto doncs li ha donat un cop de mà, primer assumint la responsabilitat amb el penal i després amb la falta, i està bé que entre tots li donem un cop de mà a Pau Víctor amb el gol. Pau Víctor, si fa gols, fantàstic, però no se li demanen gols, i crec que avui és la prova més manifesta d'això.
Doncs dit i fet, també podem subscriure 100% paraula per paraula, lletra per lletra, les paraules de Miqui Lladó al voltant de Pau Víctor. Ara estava intentant recuperar també, recordo un informe que vam fer fa poques setmanes sobre la incidència precisament en el joc de Pau Víctor, perquè és cert que no marca des d'aquella centrada de César Morgado a la planilla, però des de llavors s'ha fet un fart de donar assistències a Cristian Herrera sobretot, i també participar en inicis de jugades, de no donar aquesta última assistència, però sí l'assistència prèvia a l'assistència. Per tant, és un jugador que té moltíssima incidència en el joc del Centre d'Esport Sabadell, que ha de ser i serà fonamental en aquestes últimes 6 jornades, i amb el qual el Sergi Garcés va poder parlar uns minuts amb ell després d'aquesta magnífica victòria en l'últim partit a casa contra el Club Deportivo Castellón.
Som-hi, Pau Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda.
La cara és allò, diuen, el reflexe de l'ànima. Em deies ara jo fora del micròfon, hòstia, me'n vaig sense marcar. Però clar, és que només t'ha faltat això.
Sí, bueno, al final estic molt content per l'equip. Al final era molt important guanyar avui. L'afició ha sigut tot espectacular. Me'n vaig amb aquest sabor de, hòstia, segueixo sense marcar, li he donat el pal, he fallat una bastant clara. Però bueno, al final l'important són els 3 punts, és que sumem, sortim del descens i ja continuem amb aquesta dinàmica.
Aquesta te la pregunta gairebé més l'afició o soci que no el periodista. Potser quan no te les esperes, entenc mal que et vull dir amb això, ja sé que vosaltres tots els partits són iguals, però potser quan veus a l'estadi pensant, hòstia, avui el Castelló, un equip dur de la part alta, el seu camp, la veritat va ser dels partits que més vam patir, ja ho veurem avui, a més l'equip ve amb masses dubtes, encara sap millor la satisfacció de veure un partit tan rodó com avui.
Sí, bueno, al final sabíem de l'equip que tenia el Castelló, sabem que és un equip dissenyat per pujar, que havíem de fer moltes coses bé si volíem aconseguir els 3 punts. Les hem fet, hem fet tot el partit que teníem planejat, ens hem ficat bastant ràpid per davant del marcador, que penso que també això ens ha ajudat i ens ha donat aquest cop de moral. L'afició a partir d'aquí també s'ha volcat encara més, i ells al final necessitaven guanyar, els nervis han anat molt amunt, sabíem que tindríem molts espais a les esquenes, els hem aprofitat bé, i bueno, què dir del que ha passat el partit, estem super, super contents i a seguir treballant perquè això no para.
Te'n vas avui amb aquest mal sabor de boca, entre cometes, particular, penso. El col·lectiu és evident que tot són alegries avui, tot és satisfacció de no haver marcat, però ho dèiem avui, les estadístiques no sé què diran, el Big Data no sé què dirà, allò que tant es repassa ara del futbol modern, però al final Pau Víctor ha forçat un penal, ha forçat una falta que ha significat el 2-0, després s'ha de clavar, però l'has forçat i li has acabat regalant un bon gol, una bona acció que després s'ha de definir, però també estava Pau Víctor en aquesta festa. Clar, és que al final has estat a totes.
Sí, bueno, sí que és veritat que al final òbviament vull marcar igual que tots, però el que vull és guanyar, salvar-nos, que aquest equip segueixi estant a primera ref, que és on, bueno, que no és on es mereix estar més amunt, però bueno, salvar la categoria és el més important, i bueno, després a nivell individual ja miraré quan acabi l'any. Ara vull mirar per l'equip i a seguir treballant.
12è el Sabadell al final d'aquesta jornada. Si ens ho arriben a dir ara fa una setmana, quan vam marxar tots tan tocats per la derrota contra el Nàstic, no sé si ens ho hauríem de creure, però és que aquest grup ha estat tan igualat que passen aquestes coses, que el Sabadell arribarà a Logroño 12è classificat, amb un munt d'equips implicat en aquesta festa.
Sí, al final són molts els que estem lluitant per no baixar. Nosaltres hem d'anar fent el nostre camí, queden unes quantes finals encara, cada partit serà clau, cada partit hem de sortir com aquest, a mort, a intentar sumar a 3, animo l'afició que ens vingui a animar igual que avui, que els necessitem al nostre costat, qui pugui venir a Logroño pues, pues se'ls agrairà moltíssim perquè els volem sentir de ben a prop i volem anar ja a sumar de 3 igual que ho hem fet avui.
Remato la d'avui, en aquesta comunió, amb aquesta harmonia, en aquest empenya des de la graderia i de l'equip també de convidar que això passi, que a vegades és el que més costa, que hi hagi la sinergia de dins a fora i de fora endins, perquè on més dubtes estava tenint aquest Sabadell o estava generant aquest Sabadell era precisament aquí a casa, que semblava que se'ns atascaven els partits. Clar, quan veus el que ha passat avui contra un dels de la part alta penses, si em permets l'expressió, quin nassos ens estava passant a casa.
Sí, bueno, però el Sabadell és el Sabadell, al final no se'ns pot donar mai per morts o dir que a casa no som forts. L'afició és espectacular, per mi són tops aquí a Primera Ref. Com he dit abans, els necessitem igual que avui, igual que cada partit, perquè això ho hem de treure tots endavant i ho traurem, n'estic segur.
Logroñés, propera estació, un equip que si s'ho creu una mica es pot enganxar, però que sembla que va fent una mica la goma també en aquella part alta, que també està molt equilibrada, Múrcia, Barça Atlètic, el Sánchez, la Morevieta, que va també a un bon ritme, el propi Castellón, tot i la derrota d'avui, però en el record del partit de la primera volta o marca poc els partits de les primeres voltes? És el moment i és la jornada i és com arriben en aquell moment els equips?
Bueno, penso que avui és un partit on ens havíem de ficar a prova també, igual que Logroñés. És un partit on allà ens va costar molt, crec que és un dels únics partits on sí que ens hem sentit superats. I s'ha demostrat que ja li competim a tothom, que anem de tu a tothom, que no se'ns pot donar mai per un equip fluix o de part baixa, sinó que tot el contrari. El partit d'aquí a casa va ser una història, el partit allà serà un altre completament diferent. Ara estem en una altra dinàmica, estem amb un altre entrenador, estem jugant d'una manera diferent, més directa segurament, però bueno, ja es veurà el camp. Nosaltres treballarem tota la setmana igual que ho fem sempre, a full, amb moltes ganes i amb l'objectiu clar de sumar 3.
Deixem que pregunti, i ja vaig a la part final més personal, però també pregunti una part personal en aquest sentit. Aquesta connexió amb l'Adis, avui regalant-li o assistint-li perquè ell acabés de rematar la feina amb el tercer gol. Què té aquest nano? Tu que el veus als entrenos. Nosaltres que l'hem vist molts anys a l'Olimpia o l'hem vist créixer en aquest sentit, però que sembla que no nota el salt, el venir des de segona catalana, primera catalana, ha jugat els minuts que ha jugat fins ara i avui amb el premi de fer el que més li agrada, que és marcar gols i el que millor sap fer. Què té Vladis d'especial?
Bueno, al final molta gent ja coneix a Vladis, nosaltres el coneixem perfectament. Penso que el millor que té és la personalitat que té, que li dona igual estar jugant aquí, que el Camp Nou, que l'Olimpia de Dalt, ell jugarà com sap, amb la seva personalitat i sempre intentant marcar, que és un dels seus punts forts. Des d'aquí donar-li l'enhorabona, felicitar-lo, ja ho he fet dins del camp i el vestidor, s'ho mereixia, porta treballant tot l'any molt bé. Cada cop que surt ens està ajudant moltíssim, animar-lo a que segueixi així, perquè igual que el necessitem a ell, necessitem a tot l'equip per seguir sumant i mantenir la categoria. Vladis, des d'aquí un altre cop donar-li l'enhorabona, que segueixi treballant, que ens ha d'ajudar molt més encara.
Les dues últimes, el Pau Víctor amb aquesta faceta assistent, però que li agradaria també tornar al camí del gol, t'ho he preguntat en més d'una ocasió. Ja sé que això, el col·lectiu és el que compta i que al final quan guanya l'equip tothom guanya i tots estem igual de contents, marqui un o marqui l'altre, però de manera egoista, et queda ser més egoista? Deixa'm que t'ho digui així, Pau, ja sé que això és difícil quan estàs al camp, però si aquest punt de més egoista, de dir, hòstia, aquesta l'acabo jo, avui has intentat una, ha estat a punt, aquella sí que la vèiem, que aquesta se la juga i aquesta l'acaba ell, se la fuma ell, com dieu vosaltres al vestidor, però queda aquest punt de que el futbol al final va d'això.
Sí, al final moltíssima gent m'ho diu, que he de ser més egoista, que he de xutar més, que no l'he de passar tant, però al final aquest és el meu joc, que avui no he pogut marcar, però he pogut assistir. Sí que òbviament m'agradaria marcar, igual que li agradaria a tothom, però el que vull és que l'equip guanyi, i per això, si perquè guanyem no he de fer cap gol més, pues no marcaré més, però jo el que vull és que l'equip guanyi i fer el possible perquè la bola entri dintre la porteria, sigui jo o sigui un altre company.
La última, perquè això és molt llarg i els que fa setmanes, ja sé que no hem inventat la sopa d'all, i m'ho apunto, els que tenim clar que Pau Víctor el veurem jugar al futbol professional, en un lloc o en un altre, però el veurem jugar segur al futbol professional, sabem alguna cosa de futur immediat o no, Pau? De cara a la temporada que ve, sabem alguna cosa ja de que tu has de tornar a Girona, això segur, quan acabi la temporada, i a partir d'aquí...
Sincerament encara no sé res, jo estic molt centrat en el meu dia a dia aquí a Sabadell, que crec que és el que em donarà l'any que ve estar un lloc o un altre. Jo vull que el Sabadell estigui on ha d'estar. Jo ho donaré tot de mi perquè guanyem cada partit. Al final, l'any que ve ja es parlarà a l'estiu, ja tindrem temps per parlar-ho. Ara mateix estic centrat aquí i no penso en l'any que ve o en d'aquí dos anys, en jugar a futbol professional. Jo el que penso és en guanyar aquí, en salvar la categoria i en deixar a l'equip on es mereix. Ja està.
Propera estació, Logronyo, a diada de Sant Jordi. No sé si ets molt, en aquest cas, molt romàntic, poc romàntic, però m'imagino que si s'ha de comprar rosa o hem de rebre un llibre, quan tornem de Logronyo amb els tres punts segur que sap tot molt millor. Gràcies, Pau, felicitats pel partit, perquè és veritat, no hi ha hagut gol avui per part teva, però el partit ha estat excel·lent. Felicitats.
Moltíssimes gràcies. Ens veiem a Logronyo.
Acabarà el futbol professional
segur,
99,9%.
A veure, mai se sap, perquè el futbol ja saps que mai millor dit allò de que el futbol és capritxoso, però aquest nano ho té tot per arribar al futbol professional. Si no se li torça res, que no s'ho mereixeria, que se li torcés.
Ho deia a l'inici, Inevitablement també em posa una mica trist pensar que són els últims 6 partits de Pau Víctor amb la samarreta del Sabadell.
Molt probablement, també.
Però gaudim-los, tu, gaudim-los, perquè és un luxe el tenir-lo aquí a casa nostra, el Sant Cugat. Va, ho rematem amb una mica d'agenda, Sergi, i també sí. una última hora pel que fa a les banquetes.
Per recapitular, simplement, que demà, com dèiem, tornar a la feina amb aquesta sessió preparatòria de Sant Oleguer, que, per cert, demà parlarà Juanmi Carrión. El seguirem i l'escoltarem en directe aquí a l'Hotel Suís, i el cap de setmana, insistim, jornada 33 ja, aquesta visita a la Societat Deportiva Logroñés, o el que és el mateix, a l'Estadi de les Gaunes per segona vegada, partit diumenge a les 4 i des de mitja horeta abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I com dèiem abans, també el sumari, 32è entrenador que cau a la trituradora de la Primera Federació en 32 jornades.
És una barbaritat. L'últim, en aquest cas, un rival directe, ara mateix del Sabadell, en aquesta lluita per evitar el descens de categoria, és l'Intercity. Ahir ho anunciaves en el Tribuna Preferent. De fet, agafava la notícia en directe, sí, la destitució de Gustavo Siviero, i es confien en un tècnic també argentí, en aquest cas, en Alejandro Sandroni, per evitar aquest descens. Pel qui no conegui o no tingui molt situat Sandroni, la temporada passada va començar dirigint el Linares. Ara està en l'altre grup, el conjunt andalús, però la temporada passada rival del Sabadell, però no es va arribar a enfrontar ni amb el Sabadell. Pau, 4 jornades mal comptades són les que Sandroni va estar al capdavant del conjunt andalús abans que Alberto González li agafés el relleu. Si no hi ha cap contraordre d'això de drets i liquidacions i contractacions i històries, Sandroni, que s'haurà a la banqueta d'Intercity aquest cap de setmana per rebre el Numancia, i curiositats, d'aquest 3 setmanes rebrà el Sabadell al seu estadi també, perquè recordem que el conjunt arlequinat encara ha de jugar contra Intercity allà, a Terres de la Cantina.
I ja que estem, simplement una pinzellada més de mercat, que apuntava Ica Zurreando, que també avançava el nom de Sandroni. Rival del Centre d'Esports Sabadell aquesta setmana, SD Logroñés, un dels seus centrals, Julen Monreal, ho tindria fet amb el Nàstic per la pròxima temporada. A veure, home, si està una mica descentrat aquest diumenge.
Sí, si fixen en Julen Monreal i no volen saber res de Guillem Molina i ens el deixen tranquil, doncs mira, haurem guanyat dos pájaros d'un tiro, que diuen en castellà.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Fem una aturada per la publicitat i quan tornem, més futbol i més ball de banquetes, en aquest cas a l'Obrador Arlequinat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat. a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, com us dèiem abans de la publicitat. Hem de seguir parlant de futbol i d'aquests moviments de banquetes a l'Obrador del Centre d'Esport Sabadell, perquè Edu San José va ser destituït ahir a la tarda com a tècnic del juvenil A. El detonant ha estat la dolorosa derrota per 2-3 contra l'Europa dissabte passat a Olímpia, que ha deixat l'equip a només un punt del descens i a 3 jornades d'acabar la divisió d'honor. San José va agafar les regnes de l'equip després de la promoció de Marc Nomen al filial, però només ha pogut sumar 9 punts de 36 possibles amb 8 derrotes en els últims 11 partits. El ja ex-tècnic s'ha mostrat comprensiu amb la decisió del club.
La situació de l'equip és la que és, ja vam parlar l'altre dia, la dinàmica de resultats és dolenta, ens hem ficat en una situació que ningú volia i, home, el que es vol és el millor pel club, que el juvenil divisió d'honor de Sabadell es salvi, que canvi aquesta dinàmica i, home, la més bé, el tema és intentar a assolir els objectius i potser amb una mica d'aire fresc doncs es pot canviar.
San José també diu que confia 100% en la salvació del juvenil A pel calendari que li queda en el tram final i també el calendari dels rivals directes, i ha apuntat alguna de les causes que han acabat desembocant en aquesta destitució.
Hem tingut baixes importants, ha marxat jugadors, però tot això al final són el que parlem, són excuses, hem de mirar nosaltres mateixos. Crec que tenim plantilla, teníem plantilla per estar més amunt, i que en molts partits s'ha demostrat, i et dic que ens ha faltat aquest punt d'efectivitat a les àrees per arribar a aquest moment de temporada amb més tranquil·litat. Aquesta és la realitat.
El comunicat que va arribar a 4:45 de la tarda i instantàniament es va anunciar el nom del seu substitut, que és el tècnic del juvenil B, el Conrad García. Conrad, què tal, com estàs? No sé com ha caigut personalment aquesta decisió del club, com t'ho has pres.
Bueno, personalment per mi és una bona notícia, no? Sempre pujar i sempre estar un pas més a prop d'on volem estar tots, que és el futbol professional, doncs és un pas positiu per mi, tot i que en les condicions on com s'ha donat i com ha funcionat segur que no són les idònies.
En una situació com aquesta segurament sigui la millor solució, no? La d'apostar per algú que també conegui la casa, que conegui part de la plantilla.
Sí, i al final són jugadors que els he vist durant tot l'any. També deixa'm dir que crec que Edu i el seu staff han fet una molt bona feina, tot i que a vegades hi ha aquesta feina que no es veu perquè els resultats tapen tota aquesta feina, però sí, com dius, els coneixo, són jugadors que hem vist molts de, bueno, o alguns d'ells els he tingut durant altres etapes al futbol base i conèixer l'equip i saber les coses que poden fer amb un rendiment certament immediat segur que ens ajuda.
No sé què és el primer que ha fet ja o farà el Conrad García amb la plantilla.
Bueno, el primer que vam fer va ser entrenar dilluns. Entrenar ahir, canviar una miqueta el xip, com bé deia l'Edu, doncs, entrar una mica amb aire fresc i que els jugadors sentin que hi ha inputs nous, que hi ha idees noves i que som ambiciosos i que el que volem és anar a treure els 3 punts a Camp de l'Ebre aquesta setmana.
El fet precisament de debutar al camp de l'Ebro, que és l'únic equip que ja ha baixat matemàticament, que porta 5 derrotes seguides, ho veus com un fet positiu? És una arma de doble fil?
Home, evidentment preferim que estiguin descendits que no que estiguin empatats a punts amb nosaltres, no? Entenem que és positiu, però aquestes coses mai ho saps perquè ja no tenen pressió. I el no tenir pressió a vegades et fa jugar més tranquil, et fa donar el teu millor nivell, i allà haurem d'anar nosaltres molt tranquils, sabent que el que hem de fer és anar i fer el millor partit possible, i això ens aproparà a guanyar, que és el que volem.
I veient el calendari, després amb la Grama i el Girona, ets optimista?
Sí, jo els hi vaig comentar als jugadors ahir dilluns que no mirava qui estava baix amb nosaltres, qui teníem per darrere, qui tenim per davant. Només mirava els partits que nosaltres havíem de fer i que el primer era el d'aquest cap de setmana d'Ebro, i una vegada guanyéssim aquest ja miraríem el següent, que és Grama, i una vegada quan guanyem a Grama ja mirarem a Girona.
Les dues últimes, Conrad, a tot això, tros de temporada amb el B, a Lliga Nacional, sisens, el tercer millor B després de l'Espanyol i del Barça. Llàstima potser aquest comiat, no?, que ha arribat així tan inesperat, aquesta derrota per 2-1, també com a curiositat, al camp del cué del grup, el Lleida Esportiu.
Sí, la veritat que em va saber greu una mica. Jo ja sabia que dilluns agafaria l'equip, els jugadors no ho sabien i tampoc els hi podia dir, evidentment, per respecte als jugadors del juvenil A. Per tant, va ser una sensació que ens vam menjar una mica el cos tècnic sols, però jo crec que no s'ha de mirar aquest últim resultat que entre nosaltres, sinó s'ha de donar valor a tot el que han fet els nanos, que van començar adaptant-nos molt bé a la categoria, sent poc competitius d'inici, però que han acabat a un nivell tan alt que ens porten ara mateix a ser el tercer millor B de Nacional després d'Espanyol i Barça, com dius.
I a tot això l'equip se'l queda al Martí Creus. El deixes en bones mans o què?
Home, les millors. Martí és un home de la casa, és un home que ja sap com funciona i ara també coneix els jugadors, com em passa a mi amb el juvenil A, i segur que els jugadors també agrairan que entri una altra persona i els aporti coses noves, no? En aquest moment on ja potser no hi ha objectius reals, perquè la permanència la tens assolida, però has de seguir sent ambiciós, que entri un altre entrenador i que aporti noves idees, noves ganes, noves formes de fer. Segur que enriqueix l'aprenentatge dels jugadors.
Doncs Conrad García, ara ja t'hem d'anomenar com a entrenador de ple dret d'aquest juvenil A del Centre d'Esport Sabadell. Tota la sort del món i els encerts del món en aquestes últimes tres jornades per salvar l'equip a Divisió d'Honor. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
I ja que estem amb la Lliga Nacional, el Mercantil, que es manté com a segon millor juvenil A, tot i perdre el Joan Murtró per 0-2 contra el B del Barcelona. Els de Marc Xalabarder continuen en posicions d'ascens a Divisió d'Honor gràcies a l'empat a 3 del Nàstic Manresa el dia abans a Cerdanyola, però perden aquesta possibilitat d'ampliar a 4 punts la distància amb els manresans. Segons Xala, contra el segon juvenil barcelonista va faltar dominar les àrees.
Sou de marcar gols i de dominar les àrees, com bé comentes, no? Les poques ocasions clares que han tingut les han materialitzat, que han estat molt, molt contundents, no? Sobretot a àrea rival, i nosaltres que hem tingut tots hem estat capaços de marcar gol, i així d'això va el futbol, no? El que marca més gols normalment és el que guanya, no? El que mores més.
El juvenil B del Barça es va avançar ben aviat en el minut 3 de partit i un gol en pròpia a la segona part va tallar d'arrel qualsevol esperança del Mercantil. Tot i la decepció per no haver puntuat, Xalabarder admet que la bona temporada que porta l'equip provoca aquest tipus de frustracions en perdre contra rivals de gran entitat.
Teníem clar que enriàvem un rival molt complicat i que el més normal és contra aquests rivals, no? Aquesta entitat és perdre, però aquests ens han fet somiar durant tota la temporada i ens han fet veure que guanyar o competir de tu a tu a rivals d'aquesta entitat és possible, no? Llavors, bueno, seguim allà, com bé comentes, ens queden 5 partits i hem d'intentar intentar-ho fins al final.
Doncs situació al grup 7, a falta de 5 jornades, amb l'escola de futbol Gavà, sorprenent líder amb 51 punts i 10 victòries consecutives per sota Espanyol B i Barça B, que no poden pujar, i és quart tancant les dues posicions de sense el Mercantil, a 5 punts dels gavanencs i amb només un de marge respecte del Nàstic Manresa, a les portes de veure's les cares aquest pròxim cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol territorial, diumenge va ser un dia d'emocions a flor de pell al barri de Torreromeu. Com us vam explicar a la prèvia, el capità del Tibidabo, Toni Sánchez, es retira a final de temporada i el club li va preparar un homenatge abans de l'últim partit de la temporada a casa contra el Voltregà. Acompanyat d'amics i familiars, els seus companys li van fer entrega d'una samarreta especial amb el missatge Etern Capità i una placa commemorativa amb motiu de la dècada que hi ha estat com a jugador. El nostre estudiant en pràctiques, el Guillem Llorenç, va ser-hi allà i va poder conversar uns minuts amb el mateix Toni Sánchez.
Buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, pues bien.
Todavía emocionado, ¿no? Te veía haciéndote fotos ahora con todos tus compañeros, familia, imagino. Mucha emoción en este homenaje.
Pues sí, la verdad que ha sido un día muy especial para mí. Después de todo, pues sí, muy, muy contento y muy emocionado.
Me comentaban ahora que no sabías nada, todo de sorpresa. ¿Qué sientes al ver que toda esta gente se ha movilizado para ti?
Bueno, pues la verdad que siento orgullo porque yo creo que lo mejor del fútbol es sentir el cariño y la estima de tus compañeros y la gente que ha seguido mi camino a mi lado, que en un día tan especial estén conmigo, pues me llena de orgullo, la verdad, y se lo agradezco mucho.
Son 9 años en el Tibidabo, si no me equivoco, 10 años en el Tibidabo. 2 ascensos, ¿con qué momentos te quedas? ¿Qué es lo que más, con lo que, los primeros recuerdos que tienes del Tibidabo?
Bueno, es una pregunta muy complicada. Sincera, deportivamente, pues sí que me quedo con los ascensos y más que nada con los ascensos que han sido en tercera. Pienso que es más difícil las temporadas que hemos hecho en segunda catalana, que el Tibidabo una vez había subido nunca se había mantenido. Y pues nosotros pues hemos consolidado el Tibidabo en segunda catalana y la verdad que me quedo con eso.
Y qué mejor que consolidarte en una categoría siendo capitán y estandarte del club. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?
Bueno, pues significa mucho, ya te digo, soy un jugador que a lo mejor no ha destacado por mi calidad o mi talento individual, pero sí que he destacado, siempre he querido inculcar pues los valores del esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, el respetar al compañero a muerte, y bueno, pienso que eso pues sí que se lo he sabido transmitir a mis compañeros, y con eso es muy importante para mí.
Hemos visto antes del partido que te daban la camiseta de eterno capitán y la placa conmemorativa. También te hemos visto bastante emocionado al decir las palabras. ¿De quién te acordabas en esos momentos?
Bueno, la verdad que de todos los compañeros, incluso de gente que no ha estado. Por ejemplo, yo cuando salía de amateur de primer año me iba a retirar, estaba en el Castellar y bueno, me llamó el segundo entrenador, que era David Colón. Me hizo fichar por el primer equipo del Castellar y bueno, también se lo agradezco porque a lo mejor si no hubiera sido por él, pues me hubiera perdido todos estos 20 años en amateur prácticamente. Y también me acuerdo de toda la gente que ha estado en mi vestuario, mis entrenadores, incluso rivales, que también pienso que me he ganado el respeto de mis rivales, y aunque me haya picado con mucho, ellos me han demostrado su aprecio también en un día como hoy.
¿Tienes la sensación de que ha sido un poco agridulce al no poder jugar por la sanción? Incluso, ya no solo por la sanción, sino por esta liga tan extraña con segundas fases.
Ya. Bueno, sí, la verdad que sí, claro que me hubiera gustado despedirme pues jugando y dándolo todo como siempre. Las cosas van como van. Yo sabía que el último partido, si me sacaban amarilla, no podría jugar este partido, pero soy un jugador que en el campo no pienso esas cosas, que si tenía que hacer una falta para una contra, como fue lo que pasó, pues la tenía que parar.
¿Y ahora qué? He escuchado en el discursito tema veteranos. ¿Qué te planteas de cara a ahora que ya lo dejas?
Ya. Bueno, sí que voy a ir a jugar con los veteranos para quitarme el gusanillo. Pero bueno, también el tiempo dirá, pero voy a seguir. Seguramente que el tiempo me va a poner, no sé en qué cargo, pero ligado al Tibidabo, seguro. No sé si a lo largo del tiempo entrenador, segundo o incluso más arriba también me gustaría algún día, pero el tiempo dirá. Pero seguro que voy a estar ligado al Tibidabo siempre.
Y ya para terminar, antes de esto, es verdad que todavía quedan 2 partidos, todavía tienes 2 partidos por delante con la camiseta del Tibidabo. Imagino que te hará ilusión también, ya no solo la victoria de hoy, sino terminar esta segunda fase o fase de permanencia como primeros del minigrupo, ¿no?
Sí, sí, es un objetivo que nos habíamos marcado, aunque sabiendo que no podemos descender, por lo bien que lo hemos hecho toda la temporada, pero nuestro objetivo en esta segunda fase es quedar primeros y con la victoria de hoy nos ayuda bastante y en verdad me haría ilusión pues quedar lo más arriba posible y dejar al Tibidabo como el mejor equipo de Sabadell de segunda catalana.
Pues Toni, enhorabuena por tu carrera, que bueno, te vayan muy bien los veteranos y que tengas muchos éxitos, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias por todo, un placer.
I a més, com a cirereta del pastís de diumenge, el Tibidabo, que ja està salvat des de fa setmanes, va aconseguir la victòria per 2-1 amb un gol en l'últim minut contra el Voltregà i amb aquesta dedicatòria especial cap a Toni Sánchez, que estava sancionat, com ara escoltàvem. Qui sí que tenia coses en joc, en canvi, era el Sabadell Nord, que va deixar escapar la primera oportunitat de calcar el que ja han aconseguit Tibi i Can Rull ja fa unes setmanes. Una victòria dels de Can Uriac certificava la permanència, però no van ser capaços de superar l'Olímpic Can Fatjó i van perdre per 2-0. Un gol matiner dels locals va estabornir els de la zona nord i, tret d'un parell d'ocasions, no van ser capaços de reaccionar. A l'hora de joc, a més, van encaixar aquesta segona diana. El tècnic David Campuzano ho explica.
Sí que es verdad que generamos dos ocasiones después del gol de ellos, claras, porque una va al larguero y la otra es un mano a mano que no acabamos de meterla, pero la sensación era que ellos eran bastante más intensos que nosotros. Sí que es verdad que ellos se la jugaban, nosotros también, pero es como que tenían una oportunidad para, porque si perdían, pues se distanciaban un poquito de nosotros y ellos estaban un poquito, bueno, bastante más intensos que nosotros, la verdad.
Doncs la segona oportunitat serà aquest diumenge a les 12 del migdia a Can Uriac, puntuant, només puntuant contra el cué del grup, al Taradell en tindrien prou per salvar-se els de David Campuzano, que, vaja, tenen aquesta permanència gairebé a la butxaca. D'altra banda, sense res en joc, el Can Rull també apunta que va empatar a 3 contra el Sant Quirze.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Onze minuts per arribar a les dues. Obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís perquè l'Oarc Gràcia Femení ja coneix el rival de l'eliminatòria de les fases d'ascens a aquesta divisió d'honor or d'handbol. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vituri, com estem?
De fet, sí, la gent va estar una mica atenta i a les xarxes socials a la tarda, doncs ja ho explicàvem, que la Iala Zarautz del País Basc serà el rival de les verdiblanques i si les gracienques superen aquest escull, aleshores sí que es guanyaran el dret de jugar a la tradicional lliqueta.
Sí, però es preveu una eliminatòria molt dura per l'OAR, que pel fet d'haver acabat segon de grup ja sabia que s'havia de veure les cares amb un primer i serà doncs el Zarautz, que ha guanyat amb mà de ferro la seva lliga, 49 punts de 52 possibles en el grup del nord. El Gràcia, per cert, va acabar amb 46, només 3 menys, i per això l'entrenadora Carol Carmona, l'escoltem ja, Pau, si et sembla, preveu igualment una eliminatòria molt equilibrada.
Jo crec que 50-50, perquè al final nosaltres hem quedat segones, però hem competit força, ja s'han quedat primera i segurament també ho han fet. Al final la classificació a la Lliga és quedes primer o segon en funció de la regularitat que tens i jo crec que anem a l'eliminatòria un 50-50, qualsevol dels dos equips té les mateixes possibilitats de passar l'eliminatòria i amb moltes ganes, molt confiades.
L'anada, insistim, aquest dissabte, en principi a les 8 del vespre al carrer Boccaccio, i la tornada serà la setmana que ve a Euskadi. És a dir, allà, Pau, si ho recordes, sí, on el masculí l'any passat va disputar les fases, en aquell cas va ser a Eibar, i es va desplaçar, vaja, moltíssima gent, una marea verd i blanca cap allà, i tenint en compte que els altres possibles rivals de l'OAR femení eren Lanzarote i el Roquetas d'Almeria, Carmona, en aquest sentit, està satisfeta amb el resultat del sorteig, no perquè enfront hi hagi un rival assequible, sinó per la logística.
No volia Lanzarote pel tema de desplaçament i, bueno, per aquest calentó, contenta perquè potser Zarautz és el rival amb millor disponibilitat de, bueno, i perquè la gent pugui viatjar, aquí d'entre els tres jo crec que és el millor en aquest aspecte, i bé, perquè serem una jugadora més en aquest aspecte, contenta.
I, òbviament, important serà que dissabte, en aquesta anada a casa, l'OAR assoleixi el màxim avantatge possible, ja que el Zarautz gaudirà de la tornada a la seva pista amb el suport de tota la seva parròquia. Ara bé, el Gràcia no ha perdut en tota la lliga fora i, per aquest fet, el director tècnic del club graciec, Miquel Benítez, creu que no es notarà tant aquest factor pista.
Jo crec que hem tingut la sort aquest any que la Carol ha aconseguit l'equilibri de que l'equip juga molt bé fora. Amb la qual cosa, tenir el segon partit de fora no crec que sigui un hàndicap. Sí que és cert que això t'obliga el primer partit a marxar amb un bon resultat. Victòria, empat, guanyada 2, guanyada 3, per després poder defensar-lo al camp contrari. Jo crec que la Carol està contenta amb el grup, està contenta també amb on hem arribat. A partir d'aquí és aquest l'ordre, doncs aquestes són les normes, ens adaptarem.
I potser el millor, ara ho escoltàvem també, Parc, que l'OAR ha evitat per logística, per qualitat, el rival que tothom volia esquivar, el Lanzarote, que sembla que és un dels grans favorits per acabar jugant la pròxima temporada a Or.
Sí, les Canàries es creuaran en aquest cas amb l'Icaza madrileny, mentre que els altres emparellaments són els següents: Anaitasuna Roquetas i Meaño Mislata, el campió del grup de l'OAR Gràcia. Els quatre guanyadors jugaran la lligueta final en una seu a determinar i disputant doncs aquestes tres jornades en tres dies consecutius, i els dos primers seran els que ascendiran a Divisió d'Honor.
Doncs de moment aquest primer camí, aquest primer escull serà els Arauts, com diem. I missatge per Roger Benet, Twitch o què, aquest dissabte?
Esperem que sí. I estem treballant, com se sol dir en aquests casos, Pau, veurem.
I a més, també una pregunta recurrent en aquests casos és si l'OAR aconsegueix doncs superar tot aquest camí amb èxit a les pistes, als despatxos es pot assumir un ascens?
Com dius, queda molt de recorregut encara per aconseguir aquesta fita, i el club ja treballa per poder-ho fer realitat en cas que s'assolís l'ascens a les pistes, però el president de l'OAR, Salvador Gomis, recorda que haurien de fer un sobreesforç econòmic.
Com sempre he dit, el que no farem serà posar en risc l'economia, que gràcies a Déu està molt sanejada del club, per ficar-nos en una aventura d'un any. Si ho hem de fer, ho hem de fer amb els peus a terra, sent conscients d'on ens fiquem i fer-ho amb un projecte clar de futur. Si no, ens hem de quedar on estem. I per això hem de fer partícips a totes les jugadores, en aquest cas, a l'entrenadora, i tothom té de saber què va fer amb aquestes fases.
I de moment sí que hi ha en marxa doncs converses amb sponsors, administracions, amb l'Ajuntament, etc. I Gomis té l'esperança que, donat el cas, es puguin beneficiar sobretot dels ajuts que hi ha a l'esport femení.
A nivell femení sempre hi ha més ajuts que no pas amb el masculí. És així, i nosaltres mirarem d'aprofitar-nos d'aquesta qüestió. El que passa que pujar en una categoria on es demana que hi hagi gent professional no deixa de ser un hàndicap pel model amateur que tenim amb el propi equip, no?
Això ja es veurà, Pau. Primer l'OAR haurà de completar aquesta gesta que es preveu molt complicada a les pistes, i després doncs esperem que, donat el cas, als despatxos hi hagi facilitats per veure l'OAR Gràcia femení a Divisió d'Honor Or.
Pas a pas. Primer aquesta eliminatòria contra els Arauts, contra l'equip basc, insistim, amb el partit d'anada aquest dissabte, en principi a les 8 del vespre, al pavelló de l'OAR Gràcia contra el conjunt basc, la tornada 7 dies després a Euskadi, al nord. Sergi Parc, gràcies, a gaudir d'aquests dies també amb l'OAR femení.
Merci, Pau. Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I els últims 4 minuts i mig de programa els dediquem a parlar de futbol sala, perquè ha estat una jornada d'intercanvi de favors entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia, que ha apropat els dos equips als seus respectius objectius. Ho expliquem. A la zona alta, els nedadors han igualat a punts amb la zona de play-off, mentre que els escolapis han fet el mateix amb la salvació. Per a Baraix, però, el club és cinquè del grup 3 de la segona B i els de Can Colapi continuen a la zona de perill. Comencem, com diem, pel Natació Sabadell, que somia encara amb acabar entre els quatre primers després de guanyar amb patiment 4-5 a la pista del filial de l'Indústries. Arnau Pineda, jugador de l'equip, aspira a tot.
I tant. I lluitarem fins al final, perquè ja et dic, estem molt a prop, estem empatats a punts amb Bellesport, que va perdre, com has dit tu, contra la Pia, i ens va anar superbé. Ja et dic, nosaltres tenim moltes ganes de ficar-nos allà i arribar al màxim de llum possible.
A tenir en compte també que tant Pia com Club van guanyar els seus respectius partits a domicili quan feia menys de 48 hores que estaven disputant els vuitens de la Copa Catalunya, en què tots dos van caure eliminats a casa. Pineda assegura que van notar el pes a les cames a la pista colomenca pel fet d'haver jugat entre setmana.
Nota. Vulguis o no, als entrenaments no hi ha tanta intensitat, nervis, pressió com als partits, i això es nota. Perquè quan tu jugues un partit has d'anar al 200% i has de donar més del que et demana el cos, quasi. I vulguis o no, jugar dos partits en menys de 48 hores es notava. Jo per moment ho vaig notar.
I si el club ha pogut igualar en puntuació al quart classificat és gràcies a la derrota del Bellsport l'Hospitalet per un clar 3-6 davant una Escola Pia que amb la victòria s'apropa una mica més a la salvació. Per a baraix, això sí, els de Pedro Donoso continuen en descens, però han empatat el Calvià a 36 punts. S'han posat a 2 de Picassent i Canet i a 3 de l'equip que va perdre contra el club l'Indústries B. Jordi Sardà va ser l'autor de 2 gols al pavelló Sergio Manzano.
L'has suposat que hi ha dubtes i més quan veus que tots els de baix pues, també van sumant. Al final, si mires la classificació, possiblement un altre any estaríem salvats, estaríem en unes posicions pues, a mitja taula sense jugar-nos res, però és que tots els de baix estan guanyant i podria dir que des del que marca el playoff fins on estem nosaltres crec que hi ha 10 punts de diferència només. Això demostra el nivell de la Lliga i que és sí, serà molt complicat salvar-nos.
El capità Escolapi també considera que ara que l'equip ha anat recuperant efectius de mica en mica, està mostrant el seu millor nivell, a diferència del que va succeir a la primera volta.
Som conscients que hem fet una primera volta pues, molt fluixa i més tenint en compte l'equip que tenim. I aquesta segona volta pues, hem canviat el xip i la dinàmica ens està acompanyant. I aquest cap de setmana pues, crec que vam competir molt bé, vam fer els millors partits de la temporada per mi. A nivell de competir i saber estar a pista, ens hem desconnectat potser 2 o 3 minuts, ens va costar el 3-3, quan anàvem guanyant 3-1, però en línia general, quan estem tot l'equip, es nota i crec que vam fer un autèntic partidàs.
Atenció, només 3 jornades per acabar la Lliga i aquest cap de setmana es podria repetir aquest cop de mà recíproc entre tots dos equips. La Pia afronta la seva segona sortida consecutiva a Guiera contra un rival de la zona alta, el Cerdanyola, mentre que el club rebrà al pavelló nord dissabte al vespre el Canet, que està immers en aquesta lluita per salvar-se juntament amb el conjunt Escolapi. Un minutet per arribar al punt de les 2. Aquí posem el punt final a l'Hotel Suís d'avui. Nosaltres tornem puntuals demà a la 1 amb aquesta roda de premsa en directe de Juanmi Carrión, al Centre d'Esports Sabadell, prèvia ja al partit contra la SD Logroñés. Abraçada del Toni González, al control de so. Ara us deixem amb els companys d'informatius, amb la Núria García i el Notícies Migdia. Aquest Hotel Suís d'avui, en uns minuts, com sempre, a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Que passeu bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.